Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, un programa en el qual fins ara us hem explicat la sortida a borsa de la multinacional catalana de perfums Puig. És la sortida a borsa més important de tot l'any a Europa i, de fet, la més destacada a Espanya des del 2015. També us hem explicat que el candidat del PSC, Salvador Illa, tanca ara la porta a una entesa amb Junts després de les eleccions. Ahir, en canvi, Illa s'havia mostrat disposat a una entesa amb els de Puigdemont. I ens hem fixat també en la polseguera que ha aixecat la decisió del Ministeri de Cultura d'eliminar el Premi Nacional de Tauromàquia. No han faltat els governs autonòmics del Partit Popular, però també algun del PSOE, que s'han ofert a apadrinar guardons similars a partir d'ara. Què més podem destacar a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que tècnics sanitaris i infermeres que van treballar a la residència de Tremp, on van morir 64 persones durant un brot de Covid, han declarat avui davant del jutge que faltava personal i material i que van haver de recórrer voluntaris sense formació mèdica. Ho han fet en fase d'instrucció per una causa que està oberta per homicidi imprudent. Anem fins a Tremp, Pau Rovira.
Segons l'advocada de l'acusació particular, Maria Nolla, tècnics sanitaris i infermeres han explicat que la residència va patir caos i descontrol i es va convertir en una UCI, però sense capacitat ni recursos.
Va haver un punt on la residència es va convertir en un hospital, perquè va passar a estar tota la residència pràcticament positiva, tant en residents com en treballadors. Llavors, el que està clar és que la residència no tenia les instal·lacions correctes a nivell mèdic.
Els testimonis també han declarat que es va trigar massa a aplicar els protocols i mesures de seguretat necessaris i han corroborat el descontrol pel que fa al material i la manca de personal qualificat.
Llavors, al final van tenir que recórrer a voluntaris que no tenien cap mena de formació amb el tema sanitari. Després també s'ha comentat que hi havia un gran descontrol en quant al material.
En el mateix sentit, van declarar el mes passat als familiars de les víctimes, que van denunciar el descontrol i la desatenció que van patir els usuaris. Recordem que els familiars van qualificar la residència com la casa dels horrors, mentre que la Fundació Fiella va respondre que tot això va passar quan el centre ja estava intervingut per la Generalitat.
I el Baix Empordà ha començat avui el judici contra l'acusat d'assassinar un vigilant d'un prostíbul a Calonja i de segrestar també i violar una de les seves treballadores. La fiscalia li demana 40 anys de presó. Anem fins a l'audiència de Girona, Núria Paraire.
Bona tarda. El judici ha començat amb la tria del jurat popular. El fiscal acusa el detingut dels delictes d'assassinat agreujat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes. Els fets van passar el 13 de setembre de fa 4 anys, del 2020, i el detingut és un home d'uns 30 anys, veí de Calonja. Segons el fiscal, aquell dia va simular que podia pagar una nit sencera amb una dona, però amb la condició que ella havia d'anar fins al seu domicili. La dona hi va accedir, però amb la condició que els acompanyés el vigilant del prostíbul. Els tres van pujar a un vehicle i van anar cap a una urbanització. El detingut va agafar una arma, per la qual no tenia llicència, i va disparar un tret al vigilant, que li va causar la mort. També, segons el fiscal, després va obligar la dona a pujar al cotxe, la va portar a una zona aïllada i la va agredir sexualment en diverses ocasions. L'acusat declararà el 10 de maig, últim dia del judici.
Segons el rànquing anual de llibertat de premsa que elabora Reporters sense Fronteres, només el 25% dels 180 de països que s'han analitzat tenen una situació satisfactòria o bona. El president d'aquesta organització, Alfonso Bauluz, ha destacat a Catalunya Ràdio que les habituals pressions polítiques sobre els periodistes han derivat en altres mètodes.
Digamos que tradicionalmente la manera de presionar era mediante indicaciones, señales, toques, advertencias, amenazas. Però ara ja són agressions directes.
Els països nòrdics són els que tenen més llibertat de premsa i, en canvi, a la cua d'aquest rànquing hi trobem l'Argentina amb el president ultraliberal Javier Milei. I acabem explicant-vos que la Xina ha enlairat avui una nova sonda amb destinació a la Lluna, la Chang'e 6, dins del seu programa d'exploració espacial del nostre satèl·lit. En aquesta ocasió, l'objectiu de la missió és recollir per primera vegada mostres de la cara oculta de la Lluna.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
D'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la Carme Rocamora, periodista del Nació.
Bona tarda.
Tot a punt?
Sí,
endavant. Doncs vinga, endavant. Ja sabeu, el primer tema sempre es ve des de fora. I els divendres és l'editor de Sapiens, en Jordi Creus, qui ens el porta. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé, tu també?
Fantàsticament.
Perfecte, doncs vinga, a veure, quin tema ens proposes?
Doncs mira, ni eleccions ni tauromàquia. La meva dèria d'avui està relacionada amb l'alimentació, i més concretament amb un tipus d'alimentació concreta com és la vegana. Em va començar a rondar pel cap després de llegir un article en un diari sobre una empresa d'alimentació vegana amb socis tan distingits com l'actual jugador del Barça, Sergi Roberto, l'exjugador del Barça, Sergio Busquets, el jugador de bàsquet, Ricky Rubio, o el polifacètic presentador, David Broncano. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me explicar-vos una curta història relacionada amb Sant Agustí i el misteri de la Santíssima Trinitat. Estic segur que pensareu, però què cony diu ara aquest? Però després espero que hi pugueu veure la relació. Resulta que un bon dia Sant Agustí passejava per la vora del mar mentre pensava i pensava en com resoldre el misteri de la Santíssima Trinitat, aquell tres en un tan complicat. De sobte, el sant va veure un nen petit que omplia un recipient amb aigua del mar i seguidament la dipositava en un forat fet en l'arena. Sant Agustí se'l va quedar mirant una estona en què el nen va repetir l'operació diverses vegades. Finalment, el sant se li va aproximar i li va preguntar que què feia, i el nen li va respondre: estic traient tota l'aigua del mar i la posaré en aquest forat. Sant Agustí li va dir: però això és impossible. I l'infant va respondre: si això és impossible, més impossible encara és que tu entenguis el misteri de Déu. Doncs sí, és difícil entendre el misteri de la Santíssima Trinitat, que ho és, i molt, perquè 2.000 anys després encara no l'ha pogut explicar ningú, però també és com a mínim tan difícil entendre com es pot produir el miracle del producte estrella d'aquesta empresa que mencionava abans, i que és el pollastre vegà. Pollastre vegà. Clarament, pollastre i vegà són un oxímoron. Però vaja, només mirant les cartes d'alguns restaurants vegans de casa nostra, com he fet jo, aquestes últimes hores, podem veure que hi ha gent que això del misteri de la Santíssima Trinitat ho va superar ja fa temps. Hamburguesa de cigrons, escalope d'albergínia, sushi de carbassó, botifarra de proteïna de soja, pernil de tofu i pastanaga. I encara més, al mercat pots trobar ous que no són ous, fet amb gluten de blat i amb la forma exactament igual que la que té un ou. I Déu ens agafi confessats, un bacon que sembla bacon però que no és bacon, fet a base de seitan, oli, salsa de soja, xarop d'aurant i un polsim de sal i de pebre. Això per no parlar dels anomenats popularment iogurts, que no són iogurts, ja que no són làctics, fets a base de plantes fermentades i amb els més diversos gustos vegetals, esclar. O d'aquelles begudes conegudes popularment com a llet, popularment, tot i que com en el cas anterior, no comercialment, ja que està prohibit aquest nom, però que ho són tot menys llet, malgrat que utilitzin els mateixos envasos que la llet de veritat. Cambrer, un tallat amb llet de cibada, sisplau. Jo, un cafè amb llet d'arròs. Posi'm un trifàsic amb llet d'ametlla. D'ametlla no en tenim, però el meu cunyat diu que el millor trifàsic es fa amb llet de mill. No, si és així, prefereixo un te amb llet de coco. I a mi un caputxino amb llet d'espelta, per favor. A veure, crec que les empreses que ofereixen productes vegans o els vegans mateixos haurien de començar a canviar aquesta tendència d'imitar les principals icones del menjar carnívor, ja sigui amb el nom o amb la còpia dels envasos o amb les formes d'aquests aliments. Vull dir que si optes per un altre modus de vida, per un altre tipus de vida, no hauries de repetir els estàndards principals de la vida que vols deixar enrere. És com si un home barbut un bon dia decidís afaitar la barba, però a partir d'aquell moment se la pintés sobre la pell, com aquells que porten ulleres sense graduar, o com els urbanites que tips de la ciutat se'n van a viure als Pirineus i no busquen un lloc isolat, no, sinó que busquen precisament aquella urbanització plena de barcelonins com ell que teletreballen i que també estan tips de la ciutat, per més que la reprodueixin a petita escala al seu nou lloc de residència. Jo no tinc res contra el veganisme, al contrari, sóc un home que menja carn però que respecta escrupolosament les opcions dels altres. Ara, que no mos donin gat per llebre. Perdó, que no mos donin tofu per llebre.
Bé, doncs aquesta és l'opinió de Jordi Creus, que no sé si a la taula és compartida o no. El Pere m'ha fet la impressió que es preparava, perquè s'ha com incorporat sobre el micròfon.
M'agradi polemitzar amb el Jordi.
Jo estic esperant justament això.
Gairebé s'ha convertit en una mena de subsecció, diguem-ne, dels divendres.
Sí. Jo anava rient perquè em feia gràcia el que deia, però no ho comparteixo.
Vaja, quina sorpresa, eh?
Sí, per un motiu, no? Perquè el veganisme, que jo no en soc, en realitat s'hi arriba per una filosofia que és respectar els animals com a éssers vius, amb una concepció en què el ser humà no és el centre de tot, sinó que és un més, i que, per tant, és gent que vol deixar de menjar animals, però li agrada la carn. Llavors, bueno, és una manera que a mi em sembla super raonable, tot i que jo no la comparteixo, de seguir degustant la carn amb elements processats, òbviament, però amb la garantia de que no t'estàs menjant amb un ser viu del que té germanes, no? I llavors, bé, a mi, jo no ho comparteixo, però em sembla perfectament lògic i és un salt que em fa gràcia el que diu el Jordi.
El que digui el Jordi, però és que escopin les formes de la carn, eh? És a dir, que si la facin hamburguesa carn... o que parlin de pollastre...
Sí, quan... però no... si t'agrada la carn és que t'agrada el gust de la carn, no és que t'agradi menjar-te un animal. Mm. Per tant, a lo que aspira aquest mercat, que encara que el Jordi se n'enfoti, anirà creixent a la mesura en què cada vegada hi ha més gent que comparteix aquesta filosofia, doncs és com fer compatible el gust d'una cosa que t'agrada amb no matar, no menjar-se cap animal. I això, insisteixo, que tinc bastanta certesa que anirà creixent aquest nínxol de mercat, mentre que el nostre, el de la premsa, el dels periodistes, quasi segur que anirà baixant.
Vaja, un dia, aquesta pirueta final sí que m'ha sorprès, d'anar del veganisme al periodisme.
No tinc cap dubte que anirà creixent i molt, eh? I, o sigui, que, el, que això va... O sigui, aquestes empreses, que aquesta empresa precisament que jo citava ha perdut molts diners durant una sèrie d'anys, continuen apostant perquè n'acabaran guanyant, perquè és evident que és un tipus de mercat que anirà, com diu el Pere, i ara li dona tota la raó a més. Jo estic totalment d'acord amb el que he dit, eh? O sigui, però jo també me'n puc riure de que imitin, concretament, pels motius que sigui, doncs exactament els mateixos conceptes que tenim els carnívors. Em fa gràcia.
A mi també, eh?
Buscar una altra cosa.
La Carme i la Isabel, com ho veuen, això?
No tinc paraules. No m'havia plantejat això, i llavors a la meva nevera ara mateix sé que hi ha una escalopa de tofu i me la menjaré, no soc vegana ni vegetariana, però sí que soc una mica, intento reduir el consum de carn per al bé de tots, i no, demà quan em mengi aquesta escalopa intentaré oblidar tot això. No. Perquè si no, és que se m'obriran molts dubtes existencials i no em ve de gust.
No, al final és sobre el nom, eh?
El si nom no fa la cosa.
No, ja clar, però si em permets... Jordi, allò, fins i tot potser portar-ho molt a l'extrem. Clar, recorda que quan es va començar a parlar de la unió entre persones del mateix sexe, hi havia qui deia, sí, unió sí, però que no es digui matrimoni, perquè el matrimoni és una altra cosa. I al final també és la discussió sobre el nom, és a dir, s'ha de dir hamburguesa o no s'ha de dir hamburguesa, s'ha de dir matrimoni o no s'ha de dir matrimoni, és a dir, per què no?
Però el pollastre és pollastre.
Sí.
Sí, això es resoldria posant gust de pollastre. Sí. Ja estem sense problema, no?
Això és el que ha passat amb el tema de les llets, que ara els hi fan posar beguda amb gust de...
Beguda vegetal, em sembla que posen.
Sí, passa que llavors imiten les caixes, els brics de les llets o les ampolles de les llets i fan exactament la mateixa tipus de lletra, tot exactament igual. Vull dir, és una imitació constant. Vull dir que a mi tenen tot el meu respecte del món, de veritat, eh? I crec que el món ha d'anar, anirà més cap aquí. Però em fa gràcia aquesta gairebé imitació malaltissa de tots les icones dels carnívors.
És el mercat, amigo, que diria el rat.
Sí. I tant, i tant.
Molt bé. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
Un parell de minuts i serà un quart. Aneu bé amb la campanya electoral? Ja hem passat l'Equador, com aquell qui diu. No sé si n'esteu farts o no. En tot cas, tornem a parlar, ja és el segon o tercer dia consecutiu, que sobretot els discursos van de pactes postelectorals. Centra la campanya en els últims dies. Fa unes hores, uns dies, va semblar que Salvador Illa obria la veda de les aliances, però avui el PSC també s'ha sumat a la política de vetos creuats. El candidat socialista ha descartat avui un pacte amb Junts, perquè diu que tenen lògiques incompatibles el PSC i Junts per Catalunya. Un argument que Carles Puigdemont ha defensat també des del minut 1. A més, Illa ha afirmat que no investirà ningú altre, i mentrestant, el president aragonès d'Esquerra, que manté l'equidistància, no rebutja el PSC ni prioritza Junts. Aquest cap de setmana se celebren els actes centrals dels partits arreu de Catalunya. Clar, és evident que estem abocats a pactes postelectorals, que ningú no tindrà una majoria absoluta. No sé si sou dels que li doneu molta importància a aquests vetos que es diuen durant la campanya o si els relativitzeu molt perquè després, el dia després de les eleccions, fins i tot la mateixa nit electoral, alguns vetos ja comencen a flexibilitzar-se.
Bueno, és que fa molts dies que estem fent política ficció, no? I podem dibuixar, no sé, una desena o 15 escenaris diferents que variaran en funció dels números. Evidentment, l'aritmètica pot ser diabòlica, tant com una hamburguesa de tofu o una escalopa de tofu, però jo crec que, a més, tenim mil i suficient com per saber que els vetos de les campanyes electorals no tenen res a veure a la realitat quan tenen els números a la mà. És normal que tothom intenti mantenir la seva posició durant la campanya en un intent que estem veient en les últimes... tota la campanya, però més especialment en les últimes hores, de polaritzar ja directament entre l'opció de Salvador Illa i de Carles Puigdemont. Tu mateix has dit que sembla que Esquerra Republicana es manté equidistant perquè ha decidit que no volia parlar de pactes, mm-hmm. i Pere Aragonès es manifesta...
Insisteix que vol parlar del què, que pactaran amb el què i no amb qui.
Es manifesta far, diguéssim, d'aquesta política ficció, no? Així que el més senzill en aquest moment, tant com pel PSC com per Junts, és intentar polaritzar entre les seves dues opcions.
Sí, polaritzar i no parlar-ne, perquè al final el temps ha demostrat que es fa un... Ada Colau pot dir que no participarà de cap maniobra amb una dreta i després va ser alcaldessa amb Manuel Valls, i la Maroteca l'ha perseguit i encara avui ens en recordem d'això, no? Llavors, són hàbils si no parlen gaire dels pactes que faran després, i jo crec que fins al 12 de maig al vespre o fins l'endemà no es parlarà d'això més enllà de Jéssica Albiach, que és l'única que planteja un tripartit. Sí que aquest moviment de Salvador Illa, que s'ha enredat una mica en les últimes hores i que des del PSC ens diuen que no ha canviat res, jo crec que és sobretot perquè ahir va deixar una porta oberta. S'ha parlat molt d'aquesta porta oberta de pactar amb Junts, i llavors avui, quan han vist la repercussió que havia tingut, ha rectificat una mica perquè ha vist que no li convé donar per fet un pacte amb Junts, i després, quan les urnes hagin parlat, ja farà el que consideri.
Sí, jo crec que més enllà dels prejudicis que pugui tenir cadascú, hi ha una història, no? La història, el que la Isabel deia, els que tenim mili, la història és molt taxativa, i penso que ens porta clarament a no prendre'ns en sèrio pràcticament res sobre això que puguin dir en campanya, perquè ara la Carme ha parlat de la de Colau, però les últimes eleccions Puigdemont va dir no faré president Pedro Sánchez, els socialistes van dir mai hi haurà amnistia, etcètera, etcètera. Ens anem a una història de dècades en què les campanyes electorals són com un teatre en què després, el moment en què es va votar, supera amb una altra lògica que comparteixen tots els partits, que és la prioritat és arribar al govern, el preu que sigui, sempre, òbviament, dintre de la legalitat, el preu que sigui, i a partir d'allà ja faré el meu programa o ja aconseguiré tenir un acord que vagi endavant amb el meu programa. Per tant, jo no ho dic ni tan sols com una crítica, més enllà de que no m'agrada que es facin afirmacions taxatives que se les emporta el vent i que no tenen cap importància, perquè tothom sap que no necessàriament serà així, però el fet és que tots els partits comparteixen aquest paràmetre de pactar amb qui faci falta per aconseguir arribar al poder i a partir d'allà legítimament intentar aplicar el seu programa. En conclusió, el que puguin dir en campanya té uns altres objectius, tot començarà a la nit electoral i en funció d'això qui pugui ser president de la Generalitat, encara que sigui pactant amb el dimoni, estic quasi segur que ho farà.
Suposo que ara tothom el que busca en aquesta setmana llarga que queda de campanya és mobilitzar el seu electorat, perquè al final, bàsicament, el problema el pot tenir aquell partit que no mobilitzi els seus, entre cometes, no?
La batalla està precisament aquí, no? Salvador Illa, quan parla de que vol formar un govern transversal, és un intent de que fins i tot els independentistes que estiguin, decebuts amb com els partits independentistes han gestionat els últims anys la situació d'autogovern, puguin dir, doncs, ja n'hi ha prou i votes a Salvador Illa, i aquesta és la crida que està fent Illa, intentant no perdre vots per la banda del centre-dreta, que són els vots que li van permetre créixer a les últimes eleccions. I els partits independentistes estan fent la mateixa jugada. El problema és que aquí el trasbàs de vots és molt més directe, diguéssim que si Junts creix és evident que Esquerra baixa, i la CUP també es ressentirà d'aquest moviment, d'aquest trasbàs de vots a dintre del marc independentista. Aquí hi havia les dues carreres, no? És qui guanya les eleccions, però també qui guanya entre els partits independentistes, i és el que està jugant Carles Puigdemont i Pere Aragonès.
Jo crec, respecte a el que deia l'Òscar, que aquest patró de dir mobilitzar els seus és un patró més del segle XX que d'ara. O sigui, també existeix, però al segle XX els partits tenien els seus, que eren molts, i que si els mobilitzaves guanyaves i si no els mobilitzaves perdies. Però això va canviar, i fa temps, ja fa algunes eleccions, en què aquesta fidelitat amb un projecte que històricament, doncs, la gent que era de Convergència sempre votava Convergència, socialistes sempre votaven socialistes. Això ha donat pas a unes campanyes molt més imprevisibles en què els seus, els fixes, els lleials a unes sigles, són molts menys. I ara és molt més habitual que la gent, que les anteriors eleccions va votar una cosa, ara en pugui votar una altra, a les següents una altra, i per tant això complica les campanyes, sobretot tal com solien ser abans, perquè hi ha molta menys fidelitat personal a unes sigles.
Fixa't que cada vegada el percentatge de gent que decideix el vot en l'últim tram de la campanya és molt més gran. Vull dir que allò que parlàvem també històricament era el vot dual, no? Que les eleccions espanyoles es votava una cosa, les catalanes es votava una altra, tot això ara en aquest moment és molt més no? incert, i els estrategues de campanya juguen molt al regat curt, pensant en el que passarà demà i no en els moviments tectònics que aquests ja s'han donat en les setmanes prèvies a la campanya.
I ara fa una setmana justament parlàvem del CEO, no? I indicava la situació d'Esquerra, que és qui més s'ho juga en campanya, perquè té més frontera amb la resta de partits, i de moment Esquerra el que preveuen és seguir amb una campanya molt clàssica com abans ens deien una mica, no? No hi haurà cap, o així ho preveuen a hores d'ara, però també, com deia la Isabel, estem molt en el dia a dia, perquè s'ha demostrat al final, els 5 primers dies de campanya hem parlat de Pedro Sánchez i no de projectes, però Esquerra no preveu fer cap gir de guió ni cap cop d'efecte, amb la intenció una mica de no fer gaires estridències i reivindicar la gestió, i que la gestió que hi ha hagut ara republicana continuarà, i això ho volen fer una mica davant del joc de Puigdemont, de fer una campanya una mica més diferent, no? que en parlàvem, una campanya d'una hora i mitja de selfies diàries quan acaba l'acte, molt personalista i amb una tota full experience Puigdemont, no? del que suposa pujar allà dalt. Veurem si aquest càlcul que té Esquerra li serveix, perquè aquí està la clau, com deia abans l'Isabel, de qui guanya dins l'independentisme. Ara mateix els trackings interns que tenen els partits independentistes és claríssim, no? Aquest segon Puigdemont i tercer Esquerra molt a prop, però ara mateix les coses estan així. Veurem si en aquests 10 dies Esquerra aconsegueix fer aquest efecte que espera per quedar per davant de Puigdemont, però no ho té fàcil.
Ara, la Carme que citava el CEO, les enquestes últimament introdueixen una pregunta que abans no feia falta, i és: quina és la teva segona opció de vot? Mm-hmm. Precisament perquè acabes decidint al final, i aquesta, la importància de saber quina és la segona opció de vot de l'electorat és gran, i cada vegada és més gran. I Esquerra és una gran segona opció per a la majoria de partits. D'electors, perdó. Mm-hmm. De manera que, efectivament, Esquerra se l'està jugant en aquestes setmanes dintre d'aquesta part d'indecisos. Però també és qui té més a perdre, perquè realment, si la campanya continua polaritzant-se, quedar-se en aquest terreny de ningú, intentant arreplegar de tot arreu, això dels partits cotxal, ja no, és molt complicat, perquè cada vegada els discursos són molt més polaritzats i molt més limitats, i és blanc o negre. Els grisos cada vegada són més complicats. Els grisos venen després de les eleccions, i és aquí on la gran pregunta potser d'aquestes eleccions, al marge de qui guanya, és què fa Esquerra Republicana amb els seus vots. Per molt que Junts quedi segon o quedi tercer, la pregunta d'Esquerra, que té frontera amb altres partits, però que també podria tenir possibilitats de pactar en l'eix nacional i en l'eix d'esquerra dreta, és saber què farà Esquerra amb els seus vots després de les eleccions.
I quina relació té això amb el govern de Madrid? Per tant, tot encara ho complica més, perquè si estiguéssim en una altra fase política hi pot haver un tripartit sense problema, però resulta que ara, a lo millor, si hi ha un tripartit, es perd les majories en el govern de Madrid, no? Per tant, és especialment complicat, i qualsevol cosa que sigui començar a fer càbales sense saber exactament què suma què i quina predisposició hi ha, doncs és una mica de política ficció. L'única cosa que penso que en aquesta campanya encara hi ha algun marge per alterar-la és saber si Puigdemont, que té alguna carta al respecte, pot sacsejar-la amb alguna operació a Catalunya o no, que jo, en principi, tothom ho descarta, però fins que no s'acabi la campanya, aquesta, l'únic que té alguna capacitat, si vol, arriscant-se, de sacsejar la campanya, ja ho ha fet Pedro Sánchez, Esquerra no ho pot fer, o no està previst de cap de les maneres, Puigdemont tindria la possibilitat de fer alguna cosa per sacsejar la campanya.
Sacsejar vols dir tornar.
O tornar una estona, o no sé. O sigui, té alguna possibilitat.
Ja va ser-hi una estona, ho explicava l'altre dia a l'entrevista,
sí,
de La Vanguardia, que en una hora i mitja es va trobar en territori espanyol. No? No, em fa gràcia el comentari que fas de que Pedro Sánchez ja ho ha fet, sacsejar la campanya. perquè la setmana passada estàvem aquí pensant que potser era una decisió personal, molt personal, i ara tothom està d'acord en que ha sigut una operació política de primer ordre amb unes conseqüències una mica rares i d'un abast bastant limitat.
Però fins i tot si penses, qui pensi que, va, que ho ha fet per les raons personals que va dir, ha sacsejat la campanya.
Sí, això tant, sí.
Una campanya que fins ara està sent, és a dir, evidentment polaritzada, però més aviat d'un to mitjà, no hi ha grans estirabots, no hi ha grans crítiques, ja s'han vist uns quants debats, dimarts que ve tindrem el de Catalunya Ràdio i TV3, però en els debats hi ha hagut la discrepància habitual, però bones formes, i per això potser sorprenen unes declaracions avui, de fet és un extracte del discurs que ha fet Martí Escarnero, és el president de la UGT a Catalunya, està a la llista de Salvador Illa amb el PSC, i avui precisament feia de taloner Martí Escarnero de Salvador Illa, de en la plana major del PSC, en el seu discurs, Matías Carrero, parlant de Carles Puigdemont, ha dit això.
Y yo me preguntaba, digo, ¿por qué no se hizo la foto en el maletero? Claro, es que no lo ponen a huevo para poder darles caña. Y ya por no hablar del resto, cuando el otro día lo escuchaba y dijo, es que el presidente Pedro Sánchez tiene que venir llorado y esto que ha hecho es una indecencia. Llorado se fue en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue hasta Bruselas.
Espera que recupero unes notes que he pres aquest matí de la intervenció de Salvador Illa al Tribunal Barcelona, on se li ha preguntat què li semblava que Carles Puigdemont digués que ell és un governador civil i tal. I la seva resposta ha sigut que ell es referiria a Carles Puigdemont com a expresident de Catalunya, candidat i possible diputat diputat després de les eleccions. Cosa que col·lisiona bastant amb el to de Matías Carrer. No sé si a Salvador Illa li agradarà o no, bàsicament perquè el perfil de Salvador Illa que ha fet servir sempre, però sobretot en aquesta campanya, és davant d'aquests aquests atacs o aquests qualificatius que el situen, no?, com a delegat del govern o el candidat de la Moncloa, i tot això ha sigut mantenir silenci i mantenir una postura molt prudent. Grinyola el discurs aquest en comparació amb el que s'està dient en els mítings del PSC i en el discurs de Salvador Illa.
Sí que grinyola, però segur també que té aquest objectiu que té Illa, que diu que quan s'hi fa govern, no?, anirà per sobre de les sigles del PSC, i llavors aquesta declaració que fa, doncs, cridar la gent de Ciutadans que està enterrant-se ara mateix el Partit Taronja i dir veniu cap a mi, i segur que alguns efectes té contra aquest unionisme que voti el PSC a aquestes eleccions.
Sí, però alhora el que posa de manifest és que a lo millor Ciutadans té un bri de vida, perquè a mi em xoca. Sí, és a dir, si Ciutadans està mort, a lo millor doncs no cal això. Però si els trackings et diuen que a lo millor hi ha una part dels socialistes que van tornar als socialistes, que se n'havien anat abans de Ciutadans, i que poden estar molestos per l'amnistia, que és el que diuen algunes enquestes, doncs a lo millor respon aquesta necessitat d'acabar de rematar Ciutadans i que no quedi viu.
O que hagin detectat que no va a Ciutadans, però igual han anat al Partit Popular. Exacte. O han anat a altres opcions, no?
Efectivament, sí. Efectivament. Però xoca especialment la persona que sigui Carnero, que si no tinc mal entès o no recordo malament, diria que està, si no, el Consell d'Administració amb un consell important de la Volkswagen, no? En tant que...
Sí, en representació dels treballadors, perquè va ser el president del comitè d'empresa de SEAT durant molts anys. Exactament. I per tant hi té un paper...
Alemanya, no? Per tant és estrany, extemporani, i només puc entendre una cosa que no deuen voler que consti, que és que tenen una part dels electorat que no els segueix, sinó que estan per opcions més espanyolistes que no pas la que té el PSC.
Falten 2 minuts per arribar a 2 quarts. Ja sabeu que al Catalunya Migdia, en aquesta segona hora, cada dia un dels nostres companys que està seguint la campanya electoral d'un partit polític o d'alguns partits polítics ve a explicar-nos la cara B, podríem dir, allò que no apareix en els mítings, quins interessos tenen els estrategues de cada partit, com estan desenvolupant-se la campanya electoral, què diu el nas en aquests partits polítics. Avui un nou capítol. Saludem l'Arnau Maimó, bona tarda.
Bona tarda.
L'Arnau Maimó és l'encarregat de seguir la campanya electoral de Partit Popular, Ciutadans, Vox. Com ho estan vivint?
tot plegat.
Doncs ara que comentàveu aquest factor de Ciutadans, és un dels punts clau en aquest espai per veure qui aconsegueix menjar-se els votants de Ciutadans, sobretot pel que fa a PP, que ho aspira, i ho aspira molt, i així ho indiquen les últimes enquestes, i seria un dels punts claus. De fet, ahir en el debat de Ràdio Televisió Espanyola es va poder viure un bon exemple del que està passant aquesta campanya, que és Carrizosa atacant constantment a Fernández, que li busca les pessigolles per intentar retenir aquest votant de Ciutadans que ara podria votar el PP, però Alejandro Fernández optant normalment per ignorar-lo fins ahir.
Sí, podem sentir el moment, és un dels moments que es va fer viral després del debat ahir de Televisió Espanyola, aquest enfrontament, podríem dir, entre Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Dice usted que quiere parar al separatismo y a Sánchez. Sánchez,
sí, claro mal, que
pero lleva toda
no
la... Déjame acabar, que yo... Pero curiosamente lleva toda la campaña electoral metiéndose conmigo. Quiere
no,
parar al separatismo
no.
y, se mete,
no.
y se mete
usted
conmigo.
Usted y yo hemos compartido muchas trincheras.
Yo a esa estrategia, viendo las encuestas, señor Carrizosa, uh-huh. le veo lagunas.
És a dir, que tots dos estan competint per un mateix electorat, el que va votar Ciutadans en les últimes... De fet, no només en l'última elecció, sinó en les últimes eleccions.
Sí, pel PP, pel que portem de campanya, és com si Ciutadans no existís. També és veritat que aquesta primera campanya està molt marcada per Pedro Sánchez, però el PP ignora absolutament Ciutadans, no apareix en cap moment en els seus mítings, fins ahir, en aquest moment del debat en què Fernández salta, cau a la trampa de Carrizosa i respon amb contundència al líder de Ciutadans, a qui li demana que el deixi d'atacar pel que queda de campanya.
En teoria havien d'anar junts.
Sí.
No? De fet, van estar explorant la possibilitat, i molt fins a última hora, i de fet sempre s'ha dit que des de Ciutadans Espanya, per entendre's, des de Ciutadans Madrid, és des d'on no es veia clar, perquè Carrizosa, al revés, des de Ciutadans Espanya es volia anar junt amb el Partit Popular, i va ser Carrizosa qui va torpedinar aquesta possibilitat.
Sí, sí, es veu clarament en els discursos de Carrizosa que creu, encara té esperances, com a mínim públicament, de retenir algun escó, i evidentment l'única manera de retenir escó és quedant-se part del votant del Partit Popular, que ho té complicat. Una altra qüestió de la campanya del PP era aquesta pipa de la pau que van fumar a Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández, i està funcionant com a mínim públicament. Mm. Estan demostrant bona sintonia, podríem dir, electoral, com un enamorament de campanya, i Feijóo està tenint molta, molta presència en aquesta campanya del PP. El primer cap de setmana va estar monopolitzat, evidentment, per l'anunci que s'esperava de Pedro Sánchez, i ara el PP el que està fent és ja està totalment centrat en atacar Salvador Illa. L'objectiu és capitalitzar aquest vot constitucionalista, aquest vot del PSC i Ciutadans, i Fernández, de fet, ahir va acusar Illa, i ho està fent durant tota la campanya, de ser un esclau de Pedro Sánchez i de practicar. Va arribar a dir ahir a Ràdio Televisió Espanyola la genuflexió. Uh-huh. De la campanya del PP, Òscar...
Tothom dona per fet que els hi anirà molt bé i que serà dels partits que més pujarà, sí, respecte al seu resultat actual.
Ells en són conscients, estan convençuts que trauran bons resultats, però també... com que venen de males experiències, volen ser molt, molt, molt prudents. Són conscients que milloraran els resultats, i els milloraran molt, i de fet el seu objectiu és tenir la clau de la governabilitat. Ho diuen tímidament, però ho comencen a dir. I ara que parlàvem dels pactes postelectorals, el PP no nega públicament que acabi donant suport, si cal, a Salvador Illa perquè sigui president. Com a mínim no posa la clau a la butxaca i no ho descarta. Una campanya davant d'aquestes enquestes molt optimista, amb to molt positiu, colors alegres, molt territorial, estan fent molts quilòmetres arreu de Catalunya, actes a l'aire lliure, i si us sembla us proposo que escoltem un himne de campanya, l'himne de campanya del PP, que està triomfant i s'ha convertit en un èxit allà on s'escolta.
Volem, volem, volem Catalunya de primera. Volem, volem, volem un cadet il·lusionat que no se nos excluya i s'escuche nuestra voz. Volem futur pels catalans. Volem, volem, volem.
s'han sentit produccions musicals més elaborades,
sí,
eh?
Sí, el que passa és que jo us l'he posat sobretot perquè retrata molt bé aquest ambient, aquesta imatge que vol donar el PP de canvi d'etapa, també, de propostes, de girar full i també d'intentar entrar en la governabilitat a Catalunya, quan fa mesos també era impensable. Estan omplint molts mítings. És veritat que busquen espais no molt grans, però estan omplint a llocs que les últimes campanyes no mobilitzaven a tant votar.
Molt bé, per tant, el Partit Popular, optimista, es veu a més amb una forta pujada. En canvi, l'altra cara, Ciutadans, que probablement tot el que guanyi el Partit Popular ho podrien perdre, i de fet van una mica en una campanya a la desesperada per intentar tenir visibilitat, perquè les enquestes, pràcticament totes, els donen fora del Parlament.
Sí, campanya de mínims per intentar sobreviure com a partit. Actes molt comptats, només 3-4 oberts al públic i molt concentrats, com és habitual a Barcelona i àrea metropolitana. I la campanya sobretot consisteix en fer un parell de declaracions al dia als mitjans de comunicació per aparèixer als informatius. No hi ha actes de campanya en públic de mobilització. Albert Rivera i Inés Arrimadas, que es mantenen absolutament desapareguts, han deixat la política i no estan donant la cara al costat del líder de Ciutadans, tampoc se'ls espera. I tot i que els missatges de Carrizosa en aquesta campanya recorden molt a anteriors cites electorals, acabar amb el procés, atenció que volen fer un tripartit, i la posada en escena també recorda molt la imatge d'altres conteses electorals. Ha variat molt poc. I és l'únic partit, Òscar, que no ha fet públic encara quants diners es gastarà en aquesta campanya electoral. Avui els hem tornat a preguntar i diuen que ho publicarà el Tribunal de Comptes quan passi la contesa electoral del 12 de maig.
I després Vox, que en la seva línia no hi ha grans novetats, els seus hits contra la immigració, control de fronteres, contra la islamització de Catalunya i també contra els mitjans de comunicació, especialment els públics.
Sí, en tots els mítings es repeteixen els mateixos atacs. Immigració il·legal, amb aquestes tres potes de són responsables dels salaris baixos i de la pèrdua de llocs de treball, quan recordem que els nouvinguts es queden amb les feines més precàries. L'altre punt, la capitalització, diuen ells, de les ajudes socials, quan no es donen segons la nacionalitat, sinó per criteris econòmics. I també aquesta tercera pota d'immigració il·legal, que diuen que fa créixer la inseguretat, que és el gran altre tema de la campanya de Vox, quan les dades no demostren que la immigració faci créixer la inseguretat. Atacs també al feminisme i l'ecologisme radical, i es manté també aquesta obsessió pels mitjans de comunicació públics catalans. L'altre dia, en un acte que vam ser l'1 de maig a l'Hospitalet de Llobregat, el Dia del Treballador, van anar una mica més enllà i van acusar directament a un company, a un periodista en aquest cas de TV3, que en el mig del míting el que va dir Ignacio Garrido va ser que té una obsessió aquest periodista en contextualitzar les informacions que fan referència al seu partit, quan evidentment forma part de la nostra feina, i evidentment ens va cridar molt l'atenció els companys que estàvem treballant. Uns actes de campanya de Vox, Òscar, amb música sempre èpica de batalla, només banderes espanyoles, molta presència de Bascal també, i algunes places que s'han quedat grans. Les enquestes el que diuen és que Vox podria mantenir o baixar un pèl els resultats de les últimes eleccions. El que jo he observat en els mítings que he anat és que alguna de les places on havien convocat els seus simpatitzants se'ls ha quedat una mica grans.
Com veieu la campanya electoral d'aquests partits?
Jo primer, solidaritat absoluta amb el company que va ballant entre tres partits. I tots sabem, els que hem treballat d'aquesta manera sabem el que costa. Perquè
no és fàcil, però l'Arnau se'n surt.
Sí, però és d'aquells dies que un dia dius que el candidat de tal partit és una altra persona.
Sí.
Algun dia hem hagut de canviar alguna gravació, no?
A la llibreta, alguna
cosa tatxada.
No ho sabia, però com que, o sigui, parlo per pròpia experiència. Bé, el tema de Ciutadans, doncs ja ho vam comentar aquí un dia, no? Un divendres, ja veurem què dona de si. Crec que el més interessant és saber fins on pot créixer el PP a Catalunya, perquè bàsicament el que tenim clar és que Pedro Sánchez es manté a la Moncloa gràcies a l'estirada que va fer el PSC a Catalunya a les últimes generals. Probablement li va costar la presidència Alberto Núñez Feijóo i i per una vegada sembla que el PP se n'adonen de que la seva representació a Catalunya també té a veure amb la governabilitat d'Espanya.
I em sembla molt hàbil com Alejandro Fernández està convertint en un fet favorable el fet que Núñez Feijóo i el Partit Popular Espanyol tingués dubtes sobre la seva candidatura. En el sentit de dir, no, aquest partit no és una secta, aquí hi ha divergències, però escolta'm, les debatem internament i al final, escolti'm, al final m'han acabat triant a mi, potser no era la seva primera opció, però ara estan tots amb mi. I ho està reconvertint de manera, a mi, al meu entendre, prou hàbil, com perquè el que podia ser un punt feble, que és, no, escolta'm, els teus no t'hi volien, reconvertir-ho en un punt a favor. De dir, no, escolta'm, tot i que no m'hi volien, els he convençut i ara estan amb mi i en aquest partit s'hi pot debatre. I això sí que ho ha aconseguit, jo diria que revertir.
És veritat que l'habilitat d'Alejandro Fernández és notable, però tampoc ens ho hem de creure. És a dir, en aquí...
És campanya electoral, ja sé que en campanya electoral no ens hem de creure ben bé ningú.
No, però una vegada més amb la història, no? Hem vist la facilitat amb què des de Madrid s'ordena coses en aquest partit, amb independència fins i tot del resultat electoral. Perquè el rècord o un dels millors resultats de la història del partit que el va fer el senyor Aleix Vidal Quadras, immediatament pues, se'l va liquidar des de Madrid sense aquests debats fantàstics, no? I si així es decideix a Madrid, doncs estic convençut que tornarà a passar. No necessàriament ho decidirà Madrid, perquè ara... no necessàriament decidirà això Madrid, perquè precisament ara els resultats seran bons, però les dinàmiques del PP de Catalunya, el que tinc claríssim és que no han canviat, decideix Madrid, si tàcticament, tècnicament, pel que sigui, decideix que ara era millor no fer un lío, doncs ho aprofiten, el PP traurà un bon resultat, això és inqüestionable, i precisament et demostra que té poca importància el que facin des d'aquí, perquè és el mateix candidat, la mateixa estructura, la mateixa gent, i traurà 4 o 5 vegades més de diputats, simplement amb la diferència de que és el PP de Madrid el que va fort.
Sí, i és evident que Madrid seguirà manant i és una mica com el karma, no? Els hi ha passat tant al PP com a Ciutadans que últimament han reivindicat més sobirania per escollir les coses des de Catalunya i ara mostraran aquest matrimoni que dèiem en campanya, Feijóo i Alejandro, però serà molt decisiu el que passi després davant d'aquesta possibilitat de si els vots del PP han de servir per exemple, una eventual investidura de Salvador Illa o no, o de pactes fins i tot com s'han ha parlat amb Junts i aquí és evident que serà Gènova qui decidirà. I sobre Ciutadans era bastant graciós veure ahir, no, en el debat com Carrizosa intentava treure el cap de totes les maneres, reaccionant molt i encara va aconseguir prou respostes per al que està sent la campanya, no? Per això que dèiem que la campanya no hi ha mítings, sinó que hi ha sobretot atencions informatives per estar en els mitjans, però ahir, dins de tot, podria haver estat molt més ignorat Carrizosa i va haver bastanta tentació de contestar-lo i també va demostrar que el que funciona encara a la Seu dels Taronges és la impressora, perquè va tornar a portar fotografies.
Sí que és veritat el que deies, Òscar, del discurs d'Alejandro Fernández. Crida l'atenció que parla constantment de que Salvador Illa és un titella de Pedro Sánchez, precisament per marcar aquest punt de que ell, com que tampoc no és tan amic de Feijóo...
Ell és capaç de plantar cara, exacte, no? O sigui, que quan té una opinió diferent de la de Feijóo, ell l'expressa.
Sí, serà interessant veure què passa dilluns, perquè dilluns, si no hi ha cap canvi, a la tarda apareix en campanya Isabel Díaz Ayuso a la plaça d'Artós de Barcelona, que podria ser la tercera en discòrdia en aquesta fotografia del PP.
L'elecció del lloc per...
Sí, el lloc de Vox per totes les campanyes.
Isabel Díaz Ayuso també és gran.
Bé, doncs estarem pendents dilluns d'aquest i d'altres actes i també durant el cap de setmana. Arnau Maimó, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. Fem una pausa i de seguida ens fixem en més coses. Per exemple, aquesta notícia, que és històrica, la millor o la més important sortida a borsa de l'última dècada a l'estat espanyol, la de Puig. Ara hi posem la lupa.
El proper dissabte 11 de maig, vine al Clínic Obert. Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic Barcelona, participa en tallers de ciència i salut, concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives i molt més. Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats. Dissabte 11 de maig, vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat, amb el suport de la biotecnològica Amgen.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport, converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Sol·licita fins al 30 de maig la documentació necessària a qualsevol oficina de correus o a correus.es. La rebràs de manera gratuïta al teu domicili. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Wow! Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 5 de maig tens l'oli d'oliva suau o intens carbonell 5 litres a 8,79 € al litre i els llagostins cuits 40-60 peces per quilo per només 7,99 €. Vàlid als supermercats Carrefour Market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules.
Paraules que ens informen.
De dia i de nit.
Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Viu al Saló de la Moto al teu concessionari BMW Motorrad de Barcelona. Ofertes exclusives, totes les novetats i proves de producte només del 6 a l'11 de maig.
Catalunya migdia.
3/4. Ara ho dèiem, des de les 12, per tant fa ni 4 hores, Puig cotitza a borsa. Aquest grup cosmètic català, centenari, amb un valor de 14.000 milions d'euros, ha protagonitzat al migdia l'estrena borsària més important d'aquest any a tota Europa i la més destacada a Espanya des dels paquets d'Aena ara fa 10 anys. Senyor Xavier Brun, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Xavier Brun és gestor de fons d'inversió, codirector del màster universitari en finances i banca de la UPF, Barcelona School of Management. Per què ha generat tanta expectació? Per què és tan important aquesta sortida a borsa de Puig?
Doncs primer de tot perquè és un sector que atreu molt. És un sector que podríem dir que està entre el gran consum i el luxe, i és un sector molt estable. I això què passa? Doncs atreu molts inversors. És a dir, tu quan inverteixes a borsa pots invertir en companyies molt cícliques i, per tant, molt volàtils amb els seus beneficis, o en companyies, anem a dir, més estables, com podrien ser un luxe o algunes companyies com, per exemple, Nestlé, no? De tal forma que el Puig surt d'aquesta doncs, part més especulativa, i són negocis molt bons i a part és una empresa bastant gran, és a dir, per posar-la en context, Puig, com heu dit, són 14.000 milions. 14.000 milions vol dir que és l'empresa número 15 d'Espanya per tamany, és de les 300 o 200 més grans d'Europa. Bueno, és un tamany notable. I això què atrau? Doncs no només inversors locals, sinó també inversors internacionals. D'aquí l'expectativa tan forta i la sobredemanda que hi ha hagut a l'hora de comprar les accions de Puig.
Els que no hi entenem de borsa, per què una empresa que és familiar, que és centenària, que fins ara havien anat passant de generació en generació sempre a la família Puig, ara decideix sortir a borsa? Per què? Què hi busca?
Doncs al final busca dues coses, no? La primera és doncs reduir una miqueta el deute, és a dir, s'havia endeutat perquè una de les seves polítiques era anar comprant diferents marques. Recordem que Puig té, dins del seu grup de marques, té Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, tot això són doncs les marques, no? Doncs Puig ha anat a pica de porta a Carolina Herrera i dit, escolta, me puc comprar la teva part de fragàncies? I els dic que sí, això costa diners, no? Per tant, la primera porta és reduir un deute a un deute més saludable. I la segona és justament això que has dit, l'empresa familiar. Una de les solucions d'una empresa familiar, a mesura que es van passant diferents generacions en generacions, és la sortida a borsa. Per quina raó? Ben fàcil, perquè quan comença una empresa familiar, comença amb un pare o una mare, no? Doncs que munta una empresa i al final són ells dos. Què passa a mesura que van passant les generacions en les generacions que va avall? Doncs al final això és com un arbre, on les branques de baix són cada vegada més nombroses. Les participacions dels bisnets, que és el que estem ara mateix en la tercera generació, doncs al final aquella partició que va començar amb el besavi, doncs ara es reparteix entre 14 cosins, no? Clar, al final cada un té una participació diferent i posar-se tots d'acord costa. Sí. I això què permet? Doncs sortir a borsa, i llavors si algun cosí o algun familiar vol comprar més o vol vendre per dels seus paquets, doncs la borsa o els mercats financers et donen justament aquesta finestra a la liquiditat, és a dir, fer fàcil canviar papers, que són les accions, doncs per diners, i fer-ho d'una forma molt senzilla.
Per l'economia catalana és bo? Ahir parlàvem amb el professor López Casasnovas, que deia l'absorció del Sabadell per part del BBVA és dolent per l'economia catalana, perquè cada vegada tenim menys empreses potents, i en el sector bancari especialment. Per l'empresari català o per l'economia catalana, el fet que un gegant com Puig surti a borsa, és bo o és dolent?
Home, això és bo. Tota companyia que fos catalana i que surti als mercats financers i a part amb un tamany molt, molt important i dins d'un sector, anem a dir, molt estable, amb connotacions molt de luxe, doncs això és bo, no? Perquè al final, ostres, pot fer o podria fer que atregui més companyies. I això és el que hauríem de fer. Principalment atraure més companyies en el territori català, i si tu atraus una companyia, es genera un efecte xarxa, no? Si jo atrac bones companyies, podré atraure nou talent. Si atrac nou talent, atrauré altres companyies que vulguin aquest talent. I així succeïm i creem un teixit empresarial molt important. Per tant, sí, la resposta és que sí, sempre és important poder fer aquestes emissions d'empreses, no?
I no hi ha el perill de perdre el control d'una empresa com aquesta? És veritat que la família Puig se'n guarda el 72% de la propietat de l'empresa, vull dir que encara tenen una majoria prou àmplia, però clar, si entren nous inversors i alguns d'ells són estrangers, no hi ha el perill que algun dia Puig deixi de ser catalana, entre cometes?
Podria ser, sempre i quan tota la família, pues, al final decidís vendre, no? El perill sempre el tenim, és a dir, si tu ara et ve una companyia i decideix, imaginem, pagar 3 vegades el preu del mercat, doncs potser la família Puig diria, doncs potser sí que venc, no? Però, bueno, és complicat. Per quina raó és complicat? Perquè ho han fet de tal forma que cedeixin el poder econòmic, però no el poder polític. És a dir, tenen unes accions que, anem a dir, que les seves accions, les de la família, són 10 vegades les accions que nosaltres podem comprar. És a dir, jo si puc comprar una acció ara mateix a borsa, pues anem a la Junta General d'Accionistes, que és on es voten les coses, i es vota un acord. Doncs jo aixeco la mà i una mà, un vot. En canvi, la família Puig, una mà són, o un vot són, o una mà són 10 vots. Són 10 vegades el poder, i això que els hi permet cedir part econòmica, però no la part política. De tal forma que és bastant complicat que en els pròxims anys, jo m'atreviria a dir, en els pròxims dècades, doncs que deixi de ser familiar.
Doncs Xavier Brun, gestor de fons d'inversió i codirector del màster universitari en finances i banca de la UPF de Barcelona School of Management. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No sé si teniu opinió sobre la sortida de Puig. Realment és una de les fites, i quan veus l'expectació que ha generat no només a Catalunya, sinó de fet a tot el món, te n'adones que de moment és una fita.
Sí, sí, sens dubte. Jo en aquest sentit sóc una mica sempre... no és tant la sortida a borsa o no, sinó com es fa, no? Perquè moltes vegades sembla que la sortida a borsa per si mateix és una meravella, i moltes vegades la sortida a borsa és el presagi o l'inici d'un desastre. Jo parlo per experiència pròpia en tant que ex-treballador del grup Prisa, que en el moment en què va sortir a borsa se'n va començar un camí terrorífic. Però de la mateixa manera que pot passar això, pot passar el contrari. empreses que no surten a borsa, que creus que així les protegeixes i que, en canvi, doncs, poden ser comprades i vengudes perfectament sense necessitat d'entrar en borsa. En resum, que la borsa és un element fonamental del capitalisme modern i que la clau és com es fa. I en aquest cas, aquest control polític de la família Puig, malgrat sortir a borsa, doncs va en la línia de mantenir el centre de decisió a prop d'aquí, que no és per una qüestió nacionalista o de Catalunya o d'Espanya, sinó jo personalment sóc partidari o m'agrada quan els centres de decisió estan a prop dels llocs on impacten, perquè normalment llavors ja és més fàcil que estiguin alineades o estiguin en consideració qüestions no únicament financeres, sinó també socials en la presa de decisions de l'empresa.
Bueno, recordo que la cartera de marques que té Puig impacta a tot el món, eh? Vull dir, no és... El que passa és que fa goig poder dir, no?, que és una empresa familiar catalana, i dintre d'aquest adjectiu que li hem posat tots a aquesta sortida de borsa, no?, que és la més important probablement també a Europa dels últims anys, veient les imatges de Marc Puig tocant la campana a la borsa de Barcelona, un es pregunta quants anys feia que no es tocava
una campana
a la borsa de Barcelona amb una operació d'aquest calibre, no? Jo crec que la imatge que sigui a la borsa de Barcelona també és una declaració d'intencions que fa la família. I amb totes aquestes salvaguardes que han posat en l'entrada a borsa, no només de que es reserven més del 70% d'accionarat, sinó que també es reserven més del 90% dels llocs en el Consell, és evident que han fet una operació o han dissenyat una estratègia que pretén protegir el que fins ara era una empresa familiar, però es negociava o funcionava com una cotitzada, i ara realment és una cotitzada que funcionarà com una empresa privada familiar.
I a Catalunya no hi ha moltes empreses que podrien sortir a borsa, però els hi fa respecte. Ara el Pere comentava aquests riscos, no?, de que pot sortir molt bé o molt malament, però en qualsevol cas crec que és important aquí, i ho mencionàvem ara, el tema de que és una tercera generació, i avui parlàvem amb uns experts a Nació i ens deien que possiblement sigui ja la darrera que gestioni Puig com a tal. Vull dir que ja no serà tant la branca familiar, i que per això és aquesta sortida a borsa d'una manera d'evitar aquestes pugnes de control, i que ja la quarta generació ja no serà tan familiar, i així es diversifica tot, no? Però és curiós això, la d'empreses que hi ha que podrien sortir i els fa respecte i frenen la idea de fer-ho.
Ens queden 2 minuts. Què us sembla l'embolic que s'ha generat amb la decisió del Ministeri de Cultura d'eliminar el Premi Nacional de la Tauromàquia i la reacció de diverses comunitats autònomes dirigides pel Partit Popular i també García Page, que és socialista, dient que això és un escàndol i que estan disposades a recuperar un premi similar a aquest?
Home, si tenint en compte que hi ha alguna comunitat que té com a vicepresident un torero, suposo que tenen voluntat de recuperar un premi similar a aquest. Ara que tothom hagi de combregar amb l'existència d'aquest premi nacional, dintre del que es consideren premis, fins i tot en l'àmbit de la cultura, sembla que mantenir-lo també era un punt d'insular intel·ligència.
Sí, exacte, ja era hora, vull dir... Més.
És coherent amb el programa del ministre de Cultura, per tant, escàndol segur que no, i la institució que consideri que es mereix premiar la cultura d'aquesta manera, doncs ningú li impedeix que ho faci, per tant, que ho facin.
Que Page ha estat dels primers, li dono alguna... Perquè, clar,
lo raro que ha sigut que no, no?
Ell no s'ha amagat mai que té una afició taurina important. Vull dir que em sembla que també és molt coherent amb la seva trajectòria i rebel·lar-se en contra d'aquesta decisió del ministre de Cultura, que és de sumar, recordem-ho, diguéssim. Però, vaja, fer una mena de premi mancomunat entre comunitats autònomes per intentar solventar una decisió del govern espanyol també em sembla que és una estructura o una idea que no va gaire enlloc.
I ser taurí tampoc ha de voler dir voler que hi hagi un Premi Nacional de Cultura. Vull dir que és una mica estrambòtic i podem dir de tot menys que ens sorprèn l'actitud d'en Page, no?
Bé, doncs veurem si acaba creant-se aquest premi alternatiu o no. Veurem què és el que acaba passant. Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, Carme Rocamora, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu. Vosaltres.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat, el butlletí, i a darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández. Catalunya.
L'Efact, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ail i tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de l'Efact.
Entrades a lafactcultural.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ets obsessiu per això, tu, amb la feina, amb el teatre?
Sí. Sí, sí, sóc obsessiu, sí. Sobretot quan estic en un procés artístic, doncs, particularment dirigint, hi ha un moment en què em costa molt desenxufar.
L'actor i director de teatre Julio Manrique a Col·lapse. Dissabte a la nit a la plataforma 3Cat i a TV3.
El regal perfecte és temps. Temps per relaxar-se, per desconnectar, per cuidar-se. Temps per sentir-se bé. Regala una experiència de benestar a Serena Spa. Circuit d'aigües amb vidromassatge, sauna i tractaments exclusius amb productes naturals per alliberar cos, ment i ànima. Troba'ns als millors hotels de la ciutat de Barcelona. Hotel Melia Sky, Hotel Melia Sarrià i Hotel Grooms. El regal que es mereix és a Serena Spa.
Si llevan a un chef a México y está 2 días y luego regresa y quiere hacer un homenaje a eso que probó, pues muchas veces ese homenaje, más que homenaje, es una falta de respeto.
Apropiació cultural i colonització culinària. El debat pendent.
Si tú regresas y haces en un Thermomix o haces un mole de 2 días, ya estás faltando al respeto. No le llames mole, llámale salsa. Salsa inspirada en el mole. Al poner el nombre, es que entonces estás haciendo la apropiación cultural.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio... Postdates.
Fem l'escamot dels soldats d'avantguarda. El primer bes que se'ns doni als primers. De la gesta dels estels, de Joan Salvat Papasseit, 100 anys de la seva mort.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya migdia.